Vera, fibra mòbil i energia us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Nois i noies, audiència.
Hi ha una passa que ja ens avisaven els, bueno, els metges que vindria i realment l'han clavat, perquè crec que una de cada tres persones que conec estan on passa de panxa o on passa de vírica, de respiratòria.
Mira, jo no vull ser explícita, però a Can Canet, a la meva família, ens hem passat tots tota la nit cagant-nos a sobre i vomitant.
Bueno,
hem d'anar molt de compte.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Et trobes bé, tu?
Estic una mica millor, però no estic gaire bé. M'estan fent treballar malalta, audiència.
No, home, no. Si necessites qualsevol cosa, ens ho dius, intentarem ajudar-te. Per cert, passen 7 minuts de la 1 del migdia. Ahir al vespre vam tenir moviment a Twitter. Tot plegat per culpa d'un fragment d'aquest programa que es va convertir en un debat bastant encès. Bàsicament, és un fragment sobre Operación Triunfo i una relació que es va destapar en aquest programa, ara fa 24 hores, entre dues concursants, que són la Violeta i la Salma.
La Salma i la Violeta han estat patonejant-se des del dia 0.
Déu meu. Això ja ve de...
Ningú ho havia vist. L'hem aparellat, aquesta pobra noia, com ha dit la Laura. Vamos, amb Déu i ser mare, però amb aquesta noia, amb la Salma, no.
I clar, el problema és que a la tornada de l'acadèmia, la Salma no ha pogut dissimular l'absoluta decepció que ha sentit perquè la Violeta ha tornat a casa, ha vist la seva nòvia i no l'ha deixada.
Aquí què ha passat? Que algú va agafar aquest fragment, el va sentir per la ràdio, el va pujar a Twitter i llavors ha sortit tot el fandom d'Operación Triunfo i molta gent indignada, o si més no, sí, obrint un debat on tu estàs al centre perquè és qui ha donat aquesta informació.
És que si no ho sabíeu, no passa res, us ho explico jo, el fandom d'OT és el fandom més boig i tòxic de la història sencera. Una cosa absolutament sonada, no té cap mena de sentit. Llavors és molt divertit perquè porto rebent missatges amenaçadors, la majoria, val? La gran majoria amenaçadors, però des de perspectives molt diferents. Gent que em demana que doni més proves perquè no em creuen només amb la meva paraula, que és com de dir, d'on vols que tregui les proves. Gent insultant-me perquè el que estic fent és va com en contra de la Violeta i creuen que la Salma no s'ha de salvar i que la Salma s'ho inventa. Unes històries que jo de veritat no entenc ni els missatges que m'envien. A més, clar, tot de missatges en castellà de nenes que ni em segueixen, que penso, qui sou? És sonat, eh?
Mira, no, realment
si no s'ho volen creure, que no s'ho creguin. Després tot seran sorpreses.
M'ha sorprès. També és veritat que hi ha molta gent que el fa feliç viure aquestes polèmiques i forma part com del concurs tuitejar tot el dia i creure's o no creure's les històries que s'expliquen.
Forma 100% part de l'univers OT que hi hagi aquest fandom de bojos defensant o contradient tot el que surt.
Però que et demanin proves quan tu ja has explicat que una font del programa t'ho ha dit, jo crec que tampoc s'ha de portar cap
Mira,
demostració més.
Saps què podem fer? Si la Salma és expulsada, podem convidar-la perquè ens ho expliqui bé.
Home, convidadíssima.
I si no és expulsada, podem anar a una gala d'Operación Triunfo a veure què passa quan apaguen les càmeres.
Molt bé, doncs a favor de descobrir, veure què hi ha al darrere d'aquesta suposada relació. La 1 i 10 minuts. Marc Andreu, bon dia i bona hora.
I bona hora, pendons.
Va seguir ahir la polèmica aquesta de Twitter, des de casa.
Sí. Jo tenia el lote 24 hores i després anava mirant la polèmica a Twitter. M'agraden molt els fils aquests.
Com estàs seguint OT?
Home, és que jo enganxadíssim, de veritat. Vull passar totes les hores amb ells.
No, ja ho veig. Escolta'm, deixem de banda Operació en Triunfo una estona i ens quedem aquí al 3CAT, perquè és veritat que hi ha moviment aquests dies, perquè suposo que aprofitant les vacances de Nadal i que la gent té estona, que la gent està a casa i pot mirar la tele, s'estan estrenant nous formats, com per exemple Euphoria Street Dance.
Euphoria Street Dance és un concurs on busquem els millors ballarins, els talents que formaran part del cos de ball de la nova temporada d'Euphoria.
A veure, diré una cosa, aquest és un format que ja havíem vist altres anys, l'any passat. Aquest any ha canviat una miqueta.
I és nou, això vol dir que és nou.
És nou,
la part d'Street. No sé si abans es deia Euphoria Dance i ara és Euphoria Street Dance.
Ah, per tant, és nou. Llavors, això només es pot veure al 3CAT.
Només ho han penjat a
3CAT. No ho fan en obert per la tele.
Tots els episodis estan a 3CAT, són 4 capítols d'uns 50 minuts i que busquen això, els 8 ballarins que seran els de l'equip d'Eufòria, que estaran a totes les gales acompanyant els cantants.
Boníssim contingut.
Bé, boníssim. T'haig de dir que els 3 capítols, el primer no cal que el mireu, perquè és el càsting aquest que passa molta gent. Després els altres 3 estan molt bé i molt millor que l'any passat, els d'Eufòria Street Dance, s'ha de dir. També és veritat que recordeu que explicàvem que aquest any no hi hauria presentador. L'any passat hi havia la Carol Rovira presentant el format. Sí. Aquest any no hi havia presentador perquè al final s'ho fan tot entre els 3 jurats. O sigui, hi ha una coreògrafa que també fa jurat, l'Albert Sala que també és jurat i un altre jurat, però entre tots s'ho van plantejant i com presentant una mica. Llavors, l'Albert Sala aquest any fa com un pas al costat i tenim una nova coreògrafa.
I us preguntareu qui és aquest nou o nova coreògrafa. She's been working with Nati Peluso, Rosalía, J Balvin, Dua Lipa, and Shakira, okay? Es la meva companya y amiga, Natalia Palomares.
Quin currículum, la Natàlia, vull dir...
Sí, però aquests currículums també m'agradaria veure.
A veure, què vols dir?
Bueno, què vol dir? Que algú li va encarregar que fes una coreo per una ballarina de la Shakira? O vol dir que va estar tota la gira de la Shakira al seu costat? Per mi són coses diferents.
Doncs se li haurà de preguntar.
Creus que està inflant el currículum?
No, però crec que és fàcil...
És espectacular, realment. Aquests noms que s'han dit són espectaculars.
Sí, però crec que fàcilment es pot inflar, sí.
Val, no
jo m'ho crec i ojalà, vull dir, saps? Ja m'ho crec que ha treballat amb elles, però hi ha molts matisos a l'hora de treballar amb gent.
Ho està fent molt bé la Natàlia, un dia l'hauríem de preguntar perquè realment es veu que s'ha après a parlar català, vull dir que normalment no l'utilitzava i ho ha fet un esforç per presentar el programa i t'haig de dir que un programa de dansa que es balla una mica poc. Aquest any hi ha com videoclips, graven videoclips als ballarins i després com els projecten i opinen sobre els balls i després hi ha un freestyle final per saber qui marxa, però dels 50 minuts que dura el capítol només 10 minuts són de dansa, eh? Vull dir, la resta...
Trobes a faltar una mica de ball.
Sí. Més ball i menys aplaudiments, perquè he calculat quant duren els aplaudiments per capítol. 5 minuts d'aplaudiments.
Perdona?
Per capítol. Tots posats junts, tinc el clip de 5 minuts d'aplaudiments. També tinc molt temps lliure.
Clarament, sí.
Bueno, el que passa al final és que connectes poc perquè coneixes poc els participants. Això que sempre comentem, de que com que no els pots com personalitzar, no et saps com són i al final no acabes anant enlloc. Però bé, ja sabem qui seran els 11 ballarins d'Eufòria 3, que això al final és el més important de veure el format, que és saber què passarà a Eufòria.
Però, escolta'm, llavors, durant les gales d'Eufòria, no recordo l'edició anterior, però intervenen? Els sentim la veu? No parlen mai, no?
No parlen mai. De fet, sempre té més protagonisme l'Aina, perquè és l'ajudant de l'Albert Sala. Mm. Una mica poques persones acaben tenint protagonisme. També hi ha moltes cares, Eufòria, per tenir controlats. Sí, llavors, sí, els ballarins queden en un segon pla, que també és la seva feina, no? Parlem una mica d'Eufòria, que
hi som. Per favor, sisplau.
Perquè encara no s'ha estrenat, Roger,
però... No, ja ho sé que no s'ha estrenat.
És que volia dir que s'estan passant cosetes.
Direm ja per fi qui va ser la persona que va fer el càsting de Catalunya Ràdio, que ho vam explicar, que hi havia una persona...
Pot ser que es digui.
Pot ser que
es digui, però és que no sé si hi ha noves informacions sobre el que estan preparant. Perquè sí que Antono, que és el director d'Eufòria, tinc la sensació que és molt d'anar com a última hora i en funció de com veu l'ambient... decidir cap on tirarà Eufòria. A vegades teníem la sensació la temporada passada que anaven apareixent normes noves, anaven apareixent ara uns sobres...
Però això va ser perquè els hi van posar la multa als d'AOT. I ho havien de canviar tot, home.
Que van canviar una mica el format. Llavors, aquest any no ens han concretat res. No sé si és perquè o no està a punt o perquè hi ha un secretisme absolut.
S'ha de dir també que encara queden uns mesos perquè s'estreni el format i posant una mica ordre, la setmana passada és quan ja es va fer el càsting final, que la Juliana va anar el primer dia d'aquest càsting final i entenc que ja han escollit els finalistes que entren a Eufòria 3 i ara estan a casa esperant dir-ho quan puguin públicament, que de moment no s'està sabent qui són. M'han dit, però, que són, clar, que són millors persones, millors perfils que els d'OT.
Clar, però què t'han de dir, Marc Andreu? Qui t'ho ha dit, això?
Bueno, gent d'Eufòria m'ha dit això.
Bueno, clar, que et diuen això. Mira, jo m'ho crec perquè en realitat a OT només ha entrat una persona catalana. Llavors, tota la resta de gent catalana que va participar al càsting deu haver-se presentat a Eufòria.
Per tant, m'estàs dient que et diuen que el càsting és millor,
és
que s'ha escollit, que són persones que ens donaran xou a Eufòria.
Sí. I també t'haig de dir que en aquest càsting final, que va durar 3 dies, hi han vist alguns canvis, perquè en el jurat del càsting hem vist el Cubino, com sempre, el Daniel Anglès també i la Carol Rovira, però una cara nova, l'Alfons Nieto, que clarament per mi substituirà la Paula Amàlia com a professora d'interpretació, perquè al final no està tampoc en el càsting i és estrany que contractin un actor per després no sortir en eufòria el dia a dia, sabeu? Vull dir, és un actor que potser haureu vist en el Cuerpo en Llamas, aquesta sèrie de...
Sí,
la Úrsula Corberó.
Sí, sí, sí.
Però una cosa, parada. Roger,
sí?
No busquis més, perquè no és l'únic canvi que hi haurà, eh?
Tenim una nova exclusiva?
Tenim una exclusiva. Tenim informació exclusiva que Eufòria 3 tindrà canvis importants.
Com cada vegada més fem aquesta secció, eh?
Però si ningú funciona, ens diu funciona. Fa uns dies es va dir això en aquest programa.
Doncs a mi em va arribar que encara no s'ha decidit qui seran el jurat.
T'imagines que fos jo?
Però m'han dit que s'ha proposat com a mínim a una persona que treballa a Catalunya Ràdio per ser jurat.
És no presentador? O és col·laborador?
És una persona que es posa davant del micro.
Però per què no em dius qui és, friqui?
Perquè no puc dir.
Ai, com em passo, Roger, disculpa'm.
No, disculpada, però sí que passes un ou.
Qui era? Ho pots dir?
Ah, espera't. Tires musiquetes d'exclusives, FX Cop, ho fem gros? I llavors haig de dir jo, l'exclusiva sóc jo?
Estan fent càstings de jurat.
Sí.
Llavors això significa... I ens ha arribat que... A la nova temporada d'Eufòria, Lil Dami no serà jurat.
Ah, com jo ja havia dit, jo crec que només hi serà l'Helena Gadel dels antics.
Sí? No, jo crec que serà la Carol Rovira, perquè l'hem vist en els càstings, llavors sí. Té sentit que estigui la Carol Rovira.
Que algú del jurat que hi ha era evident, perquè fa setmanes que s'està fent un càsting per trobar nous membres del jurat.
Clar, es veu que no està clar qui serà el jurat i per això aquestes últimes setmanes també han estat TV3 molt obert als càstings.
Llavors, a veure, us ho diré perquè jo crec que ja es deu poder dir. El que no sé és si li han dit que sí o li han dit que no.
Li han dit que no.
Però hi havia una persona que treballa a Catalunya Ràdio.
Diràs el nom, eh?
Sí, que és presentadora. És copresentadora d'un dels programes d'aquesta casa que s'emet als vespres a les 9 de la nit. I que és la Neus Rossell.
Del Búnquer.
Del Búnquer, que se li va proposar. Que va anar allà a fer unes proves.
Doncs a mi m'encaixa molt la Neus, m'agrada molt per fer de jurat d'Eufòria.
Jo estic il·lusionat perquè penso que, si encara no s'ha tancat, potser li diuen que sí. Però no tinc confirmació que li hagin dit ni que sí ni que no.
Suposo que estan buscant també un perfil més similar en realitat al Lil Dami, no? Una cosa més urban.
Clar. Per exemple, una Julieta. Estaria super una Julieta de
jurat. Però no tindràs mai una Julieta perquè té concerts i això es fa els divendres a la nit en directe.
I realment no sabem quantes...
Una manera molt sutil de dir que la gent que fa de jurat Eufòria és perquè no té concerts.
No, si
no però em sembla difícil,
concerts.
No, de compaginar. Tant de bo tenir la Julieta.
I que no sabem si hi haurà dos places o una o cap, també, per nous jurats, al final. Perquè hi ha alguna cosa, una pista, que potser jo també he volgut lligar fils, però l'Albert Sala, a l'inici d'Eufòria Street Dance, també va dir això.
I és que jo ja no seré el coreògraf. És veritat que per mi Eufòria guarda un trosset del cor. Ha sigut molt important per mi a la meva vida, un abans i un després, però que no desapareixeré del tot. Potser hi ha una possibilitat, no és segur, de que encara se'm vegi a Eufòria. Però això ja ho anem veient.
Molt misteriós l'Albert aquí, eh? Mm. Però sí que és veritat que si ja no és coreògraf i és un bon personatge l'Albert a Eufòria, pot ser que hi hagi un jurat que sigui ballarí, que també està bé que el mirin i el critiquin la part de ball.
A tu t'encanta, oi, l'Albert?
Bueno, perquè al final és un personatge que el vesteixen com volen i fa molt show i sempre dona molts memes i això també això funciona, la veritat.
Molt bé, doncs estarem pendents de si ens xiven nous detalls d'Eufòria, perquè la veritat és que...
I fer una mica de porra també per xarxes a veure qui creiem que pot ser, que això també és divertit sempre.
De qui creiem que serà el nou jurat,
El nou jurat. Una su.
Pensem que seran tres persones o que potser s'amplia el nombre del jurat.
Ampliat, eh? Oh, clar.
És massa gent, no?
Sí. Quatre persones tampoc, no? Operación Triunfo havia tingut...
Té quatre, sempre té un convidat.
Quatre persones. Ah,
que no
tingui
un convidat cada setmana.
Llavors també potser s'assemblaria molt.
Els tornaran a denunciar.
S'assemblaria massa, llavors. A veure, més moviments de 3CAT.
I ara, per fi, arribem a TV3 com ens mereixem, t'ho dic sincerament. Que és amb glamour, que és amb elegància, que és...
Bé, segurament l'heu reconegut, és la veu d'en Marc Giró, que, atenció, aquest any no presentarà la gala de la grossa de cap d'any.
Ho estaves esperant, eh?
El què?
Aquesta gala, aquest sorteig.
És a dir, no me'l miro en directe, però m'agrada saber qui el fa i com el fa.
Compres loteria?
No, perquè el Roger i jo som persones que tendim a la ludopatia.
És un problema molt greu aquest. Però és veritat que ens il·lusionem de seguida.
I llavors no podem comprar perquè en compraríem massa.
Vull dir, costa molt que et toqui. Però és veritat que allò que diuen que compres il·lusió...
Home, si la compres,
massa,
madre mia.
Massa que en compres.
Doncs, perquè... Després jo tinc unes decepcions que em sap greu que ja no en compro mai.
Doncs decepció com aquest any, perquè li agradava el Marc Giró, perquè aquest any no ho presentarà ell, després de 4 anys seguits fent-ho. Doncs aquest diumenge 31 de desembre a les 12:55 a TV3 us trobareu a l'Anna Simón.
Ah, molt bé.
I també acompanyada pels humoristes Fel Feixedes i Carles Xuriguera.
Com molta gent, per tant, aquest any presentant la grossa.
Sempre són copresentadors i aquest any hi ha 3 persones, també. L'Anna també, recordem que estrenarà un programa a 3CAT, per això potser està vinculant-se ja cada cop més amb aquests nous formats per presentar.
Que és un programa que a veure si arriba, perquè sento que parlem de que farà un programa a 3CAT des de fot 2 anys i mig.
Ens van dir que el Tros arribaria cap al segon trimestre de 2024. Doncs
però ja estàvem parlant del Tros, tinc la sensació, abans de l'estiu.
Sí, perquè es fa allò que deu connecten gros, mentre graven i tal. Home, és un reality, convivència. Hi ha expectativa,
Sí. Molt bé, fins aquí les novetats de 3CAT.
Ah, sí.
Val, no?
Vaig a comprar.
Hi ha alguna novetat personal teva?
Novetat personal, mira, que necessito vacances. Aquesta és la meva novetat.
Ets tan pesat, després la tens i no les vols.
Pau Espar, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, bé.
Molt bé, m'agrada. Fem 3 minuts de pausa i a la tornada...
Y estas ganas no se van. Cuanto más me comes...
Parlarem d'Aitana Ocaña perquè, bueno, ha aparegut una imatge, una fotografia que és molt eloqüent.
Sortint d'un local que és d'esborrar tatuatges. Ara que està soltera sembla que en portava un que li recordava o s'havia fet pel seu ex... I, per tant, sabrem quan costa eliminar un tatuatge. Què passa?
Molt bé, jo flipo amb el que arribes, les conclusions que arribes a treure, només mirant la foto, que ja saps quin tatuatge es vol treure i tot.
Us diré que hi havia un rètol a dalt d'aquesta imatge del local on sortia que posava Tatualia. I si fas un Google, desconeixes que és un lloc...
Però fins al punt de saber quin dels tatus que porta.
Home, en té un que és molt evident perquè se'l vol treure,
Ara ho expliquem. Aquí qui porta tatus? Tu, Marc Andreu?
Jo, zero.
Ai, que bé. Per fi tornem a recuperar aquest tema. Jo, si no fem el tema dels tatus un cop al mes, no em trobo bé.
A tu quants? Més de 5?
Tu hauries de saber de memòria, perquè ho fem cada mes.
Més de 5, entre 5 i 10.
Tinc 9 tatuatges i m'empenedeixo de tots.
Tu, Laura Grau, portes tatus, gaires, un parell,
I també se n'empenedeix, ja t'ho dic, que ja n'hem parlat mil vegades.
Molt bé, doncs ara explicarem també com fer-ho per la gent que es penedeix dels tatuatges. Marc Andreu, fins demà, que vagi molt bé.
Vinga.
Ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
I estas ganas no se van.
Pràcticament 2:15 del migdia, fa uns dies, abans de Nadal, es va fer una foto a l'Aitana Ocaña sortint d'un local d'esborrar-se tatuatges a Madrid, perquè es creu que s'ha volgut eliminar un tatuatge sobre en Sebastián Yatra. Laura Grau, bon dia.
Bon dia.
Has valorat mai aquesta opció d'esborrar un dels tatus que portes, tu?
He de dir que sí, però no perquè sigui relacionat amb una persona que avui esborrarà la meva vida, ni molt menys, sinó perquè va ser un rampell de 18 anys en què jo em vaig tatuar la frase dels Pets, que arribi l'agost, perquè encara vivia en una eterna vida d'estudiant de batxillerat en què l'agost realment era un mes màgic. Però és que ara ja em sembla que no té cap sentit portar això tatuat a la pell. A més, vaig ser una suïcida, no em vaig cuidar gens el tatu perquè me'l vaig fer efectivament a l'agost i clar, no es va curar bé.
Nitidesa, potser.
Exacte, jo ara me'l trauria, però bueno, mira, és que em fa mandra a mi això.
Saps què passa? Que és massa feina treure-te'ls. I també penso que hi ha una part de... Si vas prendre aquesta decisió, ara assumeixes les conseqüències.
Sí, tal qual.
Saps? O sigui, podries no haver-ho fet, ningú et va obligar a fer-te tatus absurds. Ara els portes, t'aguantes, tia, ja està.
Molt bé, hem fet la consulta sobre com esborrar tatuatges, si marxen del tot, quants calés costa i tot això. Però abans, tornem a l'Aitana i aquesta foto sortint d'un lloc d'esborrar tatus.
Sí, perquè a més hi ha teories de, clar, quin és el tatuatge que s'ha pogut esborrar, perquè òbviament no tenim imatges de l'interior del local. Suposo que la Juliana està amb la tesi que és la fada que s'havia fet de tatuatge, Aitana.
No, jo crec que és la lletra M. L'Aitana portava tatuada una lletra M.
De Miguel.
De Miguel. Jo crec que s'ha tret la M.
Sí,
i llavors...
Tant... A veure, potser
se n'ha tret d'un altre, vull dir, més d'un.
Però llavors no han tornat amb el Miguel, això es desmenteix totalment.
Ai, és si que el que havia tornat era 100% una il·lusió, jo crec.
Sí, no. Jo m'ho havia cregut una mica.
Segur que han tornat a follar, perquè al final la vida és dura.
Bueno, això a vegades pot passar. Escolta'm, un tato que és una M, estem parlant, i tu, Pau, dius una fada?
Clar, perquè es deia que el seu últim ex és Sebastián Yatra i que s'hauria fet aquesta fada en referència a ell i que és el que s'hauria esborrat. Però, clar, la Juliana està anant a la relació anterior.
Perquè
no ho sabem.
A mi em sembla que ha de passar més temps per esborrar-te un tatuatge sobre un exnòvio, perquè has de pair bé tot el dol de postrelació. I amb el Miguel això ja ha passat, ja ha tingut un altre nòvio, i ara, amb la perspectiva, pot dir, vale, va ser molt important aquesta relació, però no vull portar el nòvio dels 19 anys tatuat a la pell. En canvi, el Sebastián no fa ni un mes o dos que ho van deixar.
Això és cert, i us he dit que, a més, Aitana és algú que ja ha tingut experiències curioses amb el tatuatge d'un fan.
Hacía tanto calor que estábamos todos sudados, todos, o sea, yo, el chico, todo el mundo. Y claro, cuando alguien está sudado y vas a pintar en el...
Se te corre.
Sí, o sea, como que no, ¿sabes? No, claro. Pinta bien. Y hice la firma fatal, pero yo no, él no me dijo que se iba a tatuar. Entonces me dijo, fírmame el brazo, le firmé, fatal. Y al día siguiente me viene con la firma hecha, tatuada, y esa no era mi firma.
No sabem si aquest fan després es va esborrar el tatuatge de la firma mal feta d'Aitana.
Mare meva, quin drama, eh?
Però...
També fem unes coses, a vegades les persones...
Sí, la veritat, és que...
Bueno.
Si no vulgui pols que no vagi a l'era.
No, i es parla molt de no tatuir res relacionat amb els teus exnòvios, tal, no tatuir res d'una persona que admires. Vull dir-te, no, d'una... La típica firma, a mi em fa una horterada, no es diu prou.
Sí.
Sí, no, no, i més confiar això en un artista que mai saps què passarà amb la seva trajectòria. La cantant... És el que dèiem, que no és el primer cop que un tatuatge que fa referència a una exparella li porta problemes, i el fet és que ho ha deixat dit en una de les seves cançons.
No estás tú, fue por idiota que yo me hice ese tatu, pero ahora no estás tú, la última vez te vi llorando por
Facebook. Bueno, sembla que ja fa temps que hi dona voltes, no?, amb la idea aquesta de tatus que caduquen.
Clar, però això de que vaig ser idiota, va, quan em vaig fer aquest tatu, ho deia en referència a la parella anterior, l'actor Miguel Bernardó, però sembla que potser amb el cantant Sebastián Yatra li ha passat el mateix, que s'ha acabat fent algun tatuatge del que després se n'ha volgut desprendre.
Perquè us feu la idea del tatuatge que porta pel Miguel Bernardó? És una M molt petita.
Minúscula.
Minúscula, com el cantó del pit, que a més, més enllà de si és sent representada o no hi ha per aquest tatuatge, com deia la Laura, el gran problema moltes vegades és que se't posen lletjos.
Sí, no te'ls cuides superbé.
I quan són tan petits costa molt, saps? Que la línia es mantingui tan fineta. Llavors jo crec que també deu tenir ara aquí que sembla una taca.
El fet és que la van fotografiar, Aitana, sortint de Tatualia Chueca, al centre de Madrid, un local que es dedica a retirar tatuatges. Diuen que eliminen els tatuatges al 100% amb un làser.
Vaig a mirar valoracions del local.
Jo no em crec que treguin els tatuatges 100%. Sempre et queda una mica d'ombreta. Si és un tatu molt petit... No passa res, saps? Però quan és un tatu gran, t'has de fer un tatu a sobre.
Mira, està situat a la Gran Via de Madrid,
sí.
És un lloc cèntric, que ho té fàcil per arribar-hi, i té un 4,9 a les ressenyes.
Mare meva.
I més de 396 ressenyes de gent que realment encantada amb com li va anar.
He mirat les tarifes d'aquest lloc.
Ah, quant val?
Clar, d'entrada depèn de la mida dels tatuatges. Un petit són 40 euros per sessió, un mitjà 60 i un gran 90. Però és només
encara ens
per
farem,
sessió,
Laura.
Aquest preu. Important.
Farem d'anar a Madrid.
Vull dir que... són moltes sessions.
Clar, és
val
això.
Pasta.
Mira, la Beatriz Prieto, que ja hi ha anat i per tant pot parlar en propietat, diu, todo ha sido muy sencillo. Algo durillo, eso sí. Diu, duele un poco el láser, eso es así. Però los resultados merecen mucho la pena. Vull dir que a la Beatriz li ha funcionat.
Ai, tot plegat per ser uns inconscients, eh? Perquè mira que t'ho diu la gent. Quan et vas a tatuar per primera vegada, tothom et diu dues coses. Un, estàs segur de que et vols fer aquest tatu concret. I dos, que sàpigues que quan comences no podràs parar. I és 100% real i tots hi caiem com tontos.
Per mi hauria d'estar prohibit fins als 25 anys, és quan estàs desenvolupat 100%.
Sí, estic d'acord.
I el fet és això, que hem dit, els preus per sessió, però clar, després ja ofereixen paquets, per exemple, de 6 sessions, que costen 200 euros un tatuatge petit, 300 un mitjà i 450 euros un de gran, i potser no són suficients.
Clar, s'ha de dir que en un dia no n'hi ha prou, aquí.
No.
És un darrere l'altre anar bombardejant amb el làser allà.
Tu, Pau, no has tingut mai ganes de fer-te un tatuatge?
No, precisament per la cosa aquesta permanent.
Però no te'n faries un si fos només per... És que diré una cosa, és un atraso que no s'hagi pensat una manera de fer un tatuatge que et duri 3, 4 anys.
Molt a favor, sí. És que seria increïble.
Sí, i si t'agrada després te'l tornes a fer, però...
Totalment.
Clar, és que és això, dius, jo vés a saber d'aquí 10 anys què voldré fer amb aquesta part del meu cos. El fet de, el nombre de sessions que es necessiten, ho hem parlat amb la dermatòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona, Alba Català, de la Societat Catalana de Dermatologia. Ens ha dit doncs, que en calen unes quantes de sessions.
Es necessiten en general moltes sessions i entre sessió i sessió ha de passar el temps suficient per tal que el procés funcioni adequadament.
Al centre que va anar a l'Aitana, ells diuen almenys entre 6 i 8 sessions, i el que és important, el temps que ha de passar entre una sessió i una altra, d'entre 6 i 8 setmanes. Per tant, hòstia, si et poses a fer números, et surt que és un procés que pot durar perfectament un any.
Clar, clar, clar.
Molta mandra, sap molt de greu.
Sí, sí, has de dedicar molts esforços, perquè tatuar-se sí que és un dia i prou, no? A no ser que te'l facis enorme.
Sí, d'aquest...
Però vull dir que de seguida ja surts amb el tatu fet...
Sí,
i ja està. Costa més esborrar que fer.
Sí, i també s'ha de dir que com més recent sigui la parella, si has fet allò un tatuatge per ell o ella, és pitjor.
Amb el temps el color va canviant i va desapareixent. Això passa perquè el propi sistema immune va detectant la tinta com una substància estranya i la va eliminant. Quan més antic, en general, és més fàcil el tractament.
Per tant, si el tatuatge fa referència a una relació més llarga, d'uns quants anys, ja va desapareixent més sol. Amb el temps...
Ai, em perdona, un moment, un moment.
Es va esborrant el tatu, t'està dient.
Val, val, però és que aquí m'has dit depèn dels anys que portis amb la parella, i ara he pensat, per què diu això?
Home, clar, perquè si és una relació de fa poc temps i t'has fet el tatuatge...
Fa poc.
...per la persona en qüestió, val, val. Doncs tindràs més problemes per retirar-lo.
Val, val, depèn de si és recent o no és recent.
Sí.
Molt bé.
Correcte. I després, l'altre debat que dèiem, que realment arribar-se a esborrar del tot o no, doncs tenim exemples al local on va anar l'Aitana, que pengen a la seva web l'abans i el després.
Oh, boníssim contingut.
M'encanten a mi els moments d'abans i després, del que sigui, de canvi de look, de tatuatge, sí, operacions estètiques, estic enganxada.
I què? Com els hi va?
Com queda? Com queda això?
A veure, per mi, la meva opinió és que es veuen les siluetes. És a dir...
Pau Espark no aprova el local on l'Aitana s'ha esborrat si de tatuatge.
Té un 4,9, vull dir que...
Per això et dic, Pau, qui ets tu per opinar? Que no ho has ni fet, es veuen les siluetes.
Veu, has de fixar molt, es veu com una taqueta molt...
És molt difícil, treure aquesta tintota. Clar, és normal que quedi la silueta. Em veig obligada a defensar el Pau Espark de tota aquesta violència que esteu propinant contra la seva persona, perquè els fans ens escriuen dient que el respectem. I tenen raó.
Molt, però aviam...
I jo, al final, que jutgin ells mateixos amb les imatges, però quan és sobretot més gros, s'acaba veient.
És el que t'he dit jo, que quan és un tatu gran te n'has de fer a sobre un altre. És el que fa la gent, perquè et queda una ombra massa grossa.
El que estic veient és que quan s'esborra el que és text, frases,
sí,
queda molt bé.
Queda més net.
Ara, quan comencem a esborrar calaveres que ocupaven mitja cuixa, és evident que el miracle és a Lourdes.
Sí, i segons la dermatòloga Alba Català, hi ha un factor que fa que alguns tatuatges siguin molt difícils d'esborrar completament.
A vegades, en algunes zones com el braç o l'esquena, al fer-se el tatuatge queda la pell com gruixuda, com si el dibuix tingués volum. En aquests casos, la tinta pot marxar amb el tractament làser, però el canvi de la pell, aquest tipus de cicatriu, no.
Clar, et queda com en braille el dibuix que tenies.
Exacte.
Sí, però que és això, que al final contra aquesta cicatriu ja sí que no hi pots lluitar i que depèn molt també de la forma del tatuatge. També hi influeix el lloc, la zona del cos on es porta i els colors.
Ah, espera't.
A més colors, més complicat. Clar. I n'hi ha colors que són més difícils, com és el blanc, el groc, el blau cel, en canvi d'altres, com és el negre o el vermell, són més fàcils.
Això sorprenentment passa el mateix amb els pèls. Com més foscos són els teus pèls, més fàcil és que te'ls treguin amb làser. Que raro, no? És perquè la màquina ho detecta millor, perquè ho veu millor amb el contrast de la pell. És impressionant, per això tampoc ho pots fer quan estàs morena. Uau, és veritat,
El que s'està aprenent avui és increïble.
Descobriment.
No l'esperava, però vaja, el resum pel que fa als tatuatges seria que es necessiten diners, paciència, perquè és això, cal temps si es vol fer bé, i jo diria d'entrada assumir que depèn dels anys del tatuatge, la mida i la part del cos, serà més fàcil o difícil i potser mai acabarà de desaparèixer. Em sap greu, però no crec que hi hagi una tècnica infal·lible.
No, no hi és, i és un altre atraso d'aquesta societat nostra on podem enviar missatges a gent que viu a l'altra punta del món i no ens podem esborrar una taca del cos. És impressionant.
Bueno, penseu-vos bé.
Mira, si no, l'Aitana el que pot fer és tenir un nòvio o una nòvia, que el seu nom també comenci per M.
Home, si n'hi ha molts, si n'hi ha molts. Pau Espart, que vagi molt bé. Bona investigació aquesta.
Sí.
I també ràdio de servei al cap i a la fi, perquè quin percentatge de catalans creieu que van tatuats?
Molt.
Un 35-40?
Més. Clar, a pensa que els nostres meitat... pares no, però nosaltres ja ens hem tatuat tots.
Una generació, sí, millennials i això...
El millennial es va llançar el tatuatge.
Sí, 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 sense contemplacions, eh, més. Sí, sí, era una cosa nova.
Es van tapar el nas, es van tancar els ulls i es van tirar a la piscina del tatu.
Bueno,
i el Zeta darrere com un gosset, eh?
Ah, no, el Zeta com tontos. A més, el Zeta hi vam caure per inèrcia. No sabíem ni on es tiràvem.
Exacte.
Segons les estadístiques, gairebé un terç de la població d'entre 20 i 40 anys té algun tatuatge.
Imagina't.
Sí,
imagina't.
En aquest estudi ja més o menys complim.
El Pau, pobre, sempre ha de ser expert, en alguna cosa. Sempre li toca fer d'expert.
Pau, que vagi molt bé. Ens veiem demà.
Fins demà, vagi
bé. De seguida... Us aviso que farem un viatge al passat.
Sense tu, jo no puc. Sense tu, si no hi ets. Sense tu, jo no sóc ni...
Recordant algunes cançons que ens van marcar fa ja més d'una dècada. I això vol dir que d'alguna manera tirarem de nostàlgia una estona.
Ai, sí, quines ganes, Roger Carandell, d'explicar-vos aquesta conversa que vaig tenir amb el Ferran Massagú, de Teràpia de Xoc, sobre, precisament, l'origen d'aquest grup, com van viure aquella etapa tan especial, i què estan fent ara, aquesta gent? Estan a la Garrotxa, que és el seu lloc d'origen, o s'han escampat pel territori?
Ho descobrim de seguida, 3 minuts.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Sense tu jo no puc. Sense tu si no hi ets. Sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc.
Passen 2 minuts a 2:45 del migdia. Avui tenim ganes de recordar què se n'ha fet d'una famosa banda catalana que va marcar una època i moltes adolescències. Teràpia de Xoc.
I tant de tros que tu encara et queda. I tantes coses per veure. Pots estimar, pots estimar, pots fer petons i acaronar.
I com ha canviat fins i tot la música, eh? Ara aquestes guitarres així distorsionades, això no t'ho aguanten.
Però és que això no ho ha fet ningú més. Ara ho estava escoltant i pensant, què se n'ha fet d'aquest so? És que m'ho sé de memòria, a més, aquesta lletra.
No,
per mi, gràcies a Déu que no ho ha fet ningú més, perquè em funciona tan poc aquesta guitarra.
Clar, és que en el seu moment tu potser eres bastant petita, no?
No, a mi em funcionava la cançó de Sense tu, ja està, perquè clar, és la que tenen així baladeta.
Però el tema rock, no, perquè això era rock...
No m'ha funcionat mai,
el rock. No et funcionava.
Ai, quina nostàlgia. Pell de gallina, també els outfits que ara ens el posaven en pantalla. Sí. Aquelles camises amb aquelles corbates que portaven, per favor. En fi. Volem saber com estan els seus membres, com recorden aquella època, què estan fent ara mateix, i per això hem parlat amb el Ferran Massagú, que és el líder de la banda, i li hem preguntat pels seus orígens. És un grup que va començar a Les Preses, al seu poble de la Garrotxa, quan ells eren molt i molt petits.
Bueno, jo i en Suca, el guitarrista del grup, que ja érem amics de tota la vida,
sí,
doncs ja ens vam començar a interessar per la música. De fet, també li van regalar una guitarra i jo me'n recordo que uns mesos abans ja estàvem, bueno, passant les tardes, doncs això, no, fent música, començant a expressar-nos una mica amb les cançons, i arran d'això, doncs, ens va venir com aquesta necessitat de fer una banda, no?, fer una banda sèria, i arran d'això, doncs, ens vam posar en contacte amb en Gerard, amb en Parés, doncs, en Gerard, que era... Hi ha un nano del poble, una mica més petit que nosaltres, però bàsicament era l'única persona que coneixíem que tocava la bateria.
Perquè quants anys teníeu tots plegats?
Jo tenia 14 anys. En Suc en tenia 15, en Gerard en té un menys que jo, per tant 13 anys tenia, i en Parés té la mateixa edat que jo, el baixista. Això, tenim 14 anys.
Que bèstia.
M'agrada molt perquè és la història que volem sentir la gent, sí, de les bandes, que en un garatge allà al poble, quan eren molt petits, et regalen una guitarra. Li dius a un amic i es forma el grup.
És 100%. A Les Preses, a la Garrotxa. És que a mi això em sembla també una mica, perdó per ser Barcelona centrista, però és extraordinari encara que surti una banda d'èxit fora de Barcelona.
Sí, sí, sí. I escolta'm, ells van tenir la sort, perquè va ser una sort, que van triomfar molt ràpid, que no sol passar això.
És que va ser molt heavy, perquè tots recordem el boom del Sense tu, de Polseres Vermelles, però és que abans d'això ja estaven escalant rapidíssim dins de la indústria musical catalana.
Vam començar a fer concerts i arran d'aquest... diguéssim, mini èxit local, podríem dir-ne, doncs es va posar en contacte amb nosaltres una discogràfica professional. No havíem ni sortit del local, no havíem fet pocs concerts, i ja de cop ens trobem, doncs, en un estudi professional amb el Jesús dels Lacs en Busto, semiproduint-nos el disco, gravant amb ells, fent inclús concerts de taloners, coneixent els Pets, coneixent, bueno, doncs, Whiskins, tots els grups, doncs, d'aquell moment. I, doncs, arran d'aquest primer disc, un dia ens truca la nostra mànager, la Lògica Castellví, i ens diu que li han proposat des de TV3, doncs, utilitzar una d'aquestes cançons del disc aquest que feia poquet que havia sortit per una aleshores desconeguda sèrie anomenada Polseres Vermelles, que algú et digui això, només des de TV3, per una sèrie sempre et fa una il·lusió, no?
20 minuts d'espera, el meu tren ja arriba, perquè tu no estàs aquí. I el meu temps s'acaba.
Clar, quines edats tenien, llavors?
Clar, van començar amb això, 13, 14, 15, i per tant, tot això que estava xerrant ara el Ferran de conèixer els Pets, els Whiskins, gravar amb gent de l'Àlex Ambusto, et passa amb 16 anys.
Clar. Que bèstia.
És increïble. Li vaig preguntar, evidentment, si creia que això els havia afectat a la seva adolescència.
Vist en perspectiva, és evident que ens va afectar. Bueno, pràcticament érem post-adolescents, diguéssim, no? En aquesta etapa que encara t'estàs formant, que encara t'estàs definint com a persona, doncs, clar, que et passi una cosa tan gran, clar, et canvia, no? Assumir certes responsabilitats que diguéssim que per edat no et tocarien, de fer-ho bé, d'estar a l'alçada. Estàvem amb gent molt més gran que nosaltres, òbviament, amb professionals de la indústria, doncs, que ens guiaven una mica, que ens feien tocar de peus a terra, també. Els instituts, per exemple, s'adaptaven, no?, ens ajudaven, ens feia saltar algun examen, ens feia saltar alguns dies d'institut i d'estudis, doncs, bueno, dintre de tot, se'ns va ajudar molt.
Clar, i a tot això, encara no havien fet el salt mortal, triple salt mortal definitiu cap a la fama, que va ser quan van aparèixer la banda sonora de la sèrie de TV3, Polseres Vermelles.
Clar, de fet, els actors i els actrius de Polseres Vermelles d'aquell moment devien tenir una edat similar i devien tenir més o menys els mateixos problemes d'instituts i de classes, i vaig voler saber si van tenir relació amb aquesta gent.
Sí, de fet, un dia doncs, vam estar al plató de Polseres Vermelles a Barcelona, i vam inclús veure una estona de rodatge, vam estar compartint una estona amb els actors, sala de producció, de muntatge, ens van ensenyar, inclús in situ, l'escena en la que sortia la nostra cançó. Va ser un dia molt, molt guai, del qual tinc molt bon record. Ja una vegada havia explotat tot, per dir-ho d'una manera, vam també fer un petit showcase que estrenaven l'últim capítol de la primera temporada, i vam fer un tinglado bastant enorme. Nosaltres vam fer una petita actuació, vam inclús acabar cantant el Sense Tu junts amb els actors. Bueno, va ser un dia molt guai.
Realment el fenomen Polseres Vermelles i Teràpia de Xoc, tots junts, va ser espectacular, i aquest dia que ell està explicant, jo recordo que això era a Gran Via 2...
Uau, no quant detall!
I no sé si... És que estava allà perquè ho estava cobrint per Flashback, que és on treballava, i jo allà em vaig donar compte que era una bestiesa la de gent jove que estava obsessionada amb aquesta sèrie i amb aquest grup, que és una cosa que jo mai havia vist a TV3 abans. Desconec si anteriorment hi havia hagut algun fenomen així adolescent que fos l'hòstia TV3, jo diria que no. I sí, que recordo, van fer un concert allà fora, al centre comercial, rebentat de gent. I va ser el moment que va començar a sonar el Sense Tu, que com a país
que jo estic parada,
vam embogir amb aquesta cançó.
I que ara el problema és que, clar, no hi ha manera de posar-la.
Ara no entra ni no
li queden 2 anyets perquè torni a entrar bé.
Sí, encara, tu creus? Hosti. Però és antiga, eh? Vull dir,
ja hem de passar, ja.
Laura, la vam gastar d'una manera.
Ens vam passar molt. I com passa amb tots aquests èxits tan sonats, potser fins i tot els seus propis creadors la van acabar avorrint, i això va ser el que li vaig preguntar al Ferran.
Bueno, te n'acabes cansant una mica, la veritat, si sóc sincer, però creu-me que la sensació de tenir, jo què sé, 15.000 persones, 30.000 persones, el que a vegades teníem a davant cantant la cançó, ho cura tot, eh? I el que et dic ara, vist en perspectiva, més de 10 anys després, i que els números encara diguin, no?, de Spotify i de YouTube, que aquesta cançó segueix vigent, que aquesta cançó segueix dintre de l'imaginari col·lectiu, i que Catalunya se l'ha fet seva d'alguna manera, no?, és una cosa que t'emplena realment de molt d'orgull, no?
Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense
clar,
tu...
Si segueix sonant aquesta cançó arreu de Catalunya, la gent la segueix reproduint a Spotify i altres plataformes, tenim una petita intuïció de que això pot seguir donant diners. Llavors, encara cobren de Sense tu, Teràpia de Xoc? Així ens ho van explicar.
Sí.
Que fort.
Sí, bueno, diguéssim que, clar, això són drets d'autor, no? Després hi ha els royalties de la venda de disco, però sí que clar, mentre la cançó segueixi sonant, bueno, factures, no? Sí.
Ens pots dir alguna xifra així aproximada per fer-nos la idea de què pot durar un èxit català, en català, a més a més?
Prefereixo no parlar de diners. A veure, no, vull dir, no, la gent potser es pensa que et compres un Lamborghini, però no és el cas.
Prefereixo no parlar de diners, és tan català, això.
M'encanta això en la intimitat, això es queda a casa. Llavors, com ja sabeu, les millors històries tenen també un final, sovint, i Teràpia d'això, que es va dissoldre el 2016, després de 10 anys de molts concerts i uns quants discos.
Ens preguntem per què van prendre aquesta decisió i així ens ho explica el Ferran.
Doncs, bueno, 10 anys de carrera. Amb això t'ho dic tot, no? Una mica que el somni de qualsevol persona que té un grup, no? Fins que, pel tema d'això, d'edat, no? Vam trobar que 10 anys era un número bonic, estàvem tots, que no recordàvem una vida sense el grup, no? No ho havíem viscut. I, bueno, va arribar el moment, d'alguna manera, en què tots també teníem les nostres vides, les estàvem començant a construir i es va decidir doncs, fer una última gira, fer un últim disc recopilatori, i ficar-li un llacet, fer un últim concert a la nostra ciutat i, bueno, i esperar el futur a veure què ens deparava, no?
A prop, les coses que m'importen són a prop de casa meva i del meu món, a prop del meu carrer, de la meva gent, a prop de la vida que m'envolta, a prop de la nostra...
Com ens agrada demanar als grups que s'han desfet quin va ser el motiu per què van plegar, i a vegades no hi ha motiu més enllà de que potser tenien ganes de plegar.
Clar, no hi ha cap gran discussió, no hi ha un membre del grup que digui me'n vull anar a fer la meva carrera en solitari, lo típic. No, simplement van dir, ens hem cansat.
Totalment.
Ja està. Doncs cadascú va seguir la seva vida, van perseguir els seus propis projectes, sembla que no els ha anat gens malament, i li vaig preguntar com és la vida de tots quatre ara, si és que encara tenen contacte, clar.
I tant, tenim contacte. Conservem una amistat preciosa, ens veiem de tant en tant. Perés, el baixista, està visquent a Barcelona, ell és dissenyador gràfic, i es dedica a això. La veritat és que viu molt bé, està preciós, està guapíssim. En Gerard, a bateria, està visquent a Olot, ha set pare, treballa d'abogat, va estudiar dret. En Suca, el tenim a Barcelona, també ell s'ha dedicat al món dels audiovisuals, ha fet una pel·lícula, és director de cine, un artista com ell se'n troben pocs.
I tu què fas, Ferran?
Jo tinc ara mateix la meva vida dividida en dos parts. Una és la docència, jo vaig estudiar la carrera de música a Barcelona i ara estic visquent a Olot actualment, estic treballant de professor de secundària, enviar una salutació als meus estimats alumnes. L'altra part jo tinc un estudi de gravació i estic ara actualment, doncs, bueno, produint projectes.
Molt bé, tots col·locats, uns a Barcelona, els altres a la Garrotxa, tots contents pel que diu.
Sí, guapíssims.
Sí.
M'ha encantat. Està maquíssim, està preciós.
No, va molt bé. Escolta, llavors, en Ferran, sé que també ha tret alguns temes propis al llarg d'aquests anys.
Sí, no fa gaire, de fet, va dir que en tenia alguns guardats en un calaix que volia treure.
Jo vaig fer un petit projecte, diguéssim, d'unes cançons ara fa un parell d'anys, de cançons més personals que m'havien quedat als calaixos durant aquests anys, que tenia ganes doncs, de treure la llum. Vaig treure doncs, aquestes coses que tenia dintre.
I finalment, ara sembla que està de moda que tornin grups catalans que van plegar fa temps, així que vaig haver-li de preguntar, obligatòriament ho posa a l'Estatut de Catalunya, si algun cop s'havien plantejat tornar.
Ai. Bueno, ara de moment no hi ha res. No hi ha res sobre la taula, sí que evidentment, bueno, d'alguna manera ens trobem a faltar, no? Perquè ja t'ho dic, són 10 anys junts, compartint carretera, compartint escenaris, que és un vincle, això, que és de per vida, no? Sempre hi ha una cosa molt bonica que pensem, que és que l'any 2026 es compliran 20 anys de la formació de la banda, no? I és aquella cosa que tenim sempre en el cap, no? O sigui, aniversari. Que el sol seguirà sortint,
que la vida pot ser complicada, això ja ho sé. No és un no.
No, de fet és un esperem el 2026 poder fer alguna cosa, no? I aviam com de grossa serà aquesta cosa, si serà un disc, un concert, una gira, com han fet altres.
Es porta molt aquestes tornades, i que fan il·lusió si has estat seguidor del grup. Una abraçada molt forta amb en Ferran Massagú per explicar-nos com va viure aquell èxit de Teràpia de Xoc i també com estan situats els seus membres, que també sempre fa il·lusió. Laura Grau, que vagi molt bé. Fins demà.
Fins demà.
Juliana Canet, fins demà.
Fins demà, si Déu vol. A cuidar-se.
Us deixem amb el Catalunya Migdia. Avui hi ha en Bota o hi ha l'Òscar? Bota, eh? En Bota, molt bé.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.